Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El viatge. La meva família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l'estiu, passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ara ja no hi anem perquè l'any passat les nostres vides van canviar per sempre. Esclatà la guerra. Dia rere dia succeïa una nova desgràcia al nostre voltant, fins a no quedar res més que el caos. I un dia la guerra s'emportà el meu pare. Des d'aquell dia tot es tornà més i més fosc i la meva mare estava més i més preocupada. Fins que un matí una amiga de la meva mare li va explicar que molta gent marxava. Escapaven cap a un altre país, un país llunyà amb unes muntanyes molt altes. On anem? Li preguntàvem a la nostra mare.
A un lloc segur,
ens contestava. I on és aquest lloc? Tornàvem a preguntar. Ens ensenyà fotografies de ciutats estranyes, de boscos estranys i també d'animals estranys, fins que finalment sospirà.
Anirem allí i mai més no tornarem a passar por.
No volem marxar, però la mare ens explica que serà una gran aventura. Posem les nostres coses dins les maletes i diem adéu a tothom. Marxem de nit per evitar ser descoberts i viatgem durant molts dies. Com més ens allunyem, més coses deixem enrere. Finalment, aconseguim arribar a la frontera. És un mur immens, com si fos ben bé una gran tanca. Una tanca que no s'obre i que haurem d'escalar. Però... Oh, no!
Està prohibit creuar la frontera. Torneu per on heu vingut.
Crida un vigilant molt enfadat. Estem esgotats i no podem tornar enrere. Quan es fa fosc, els sons del bosc m'espanten. Però la mare està al nostre costat i ella mai té por. Tanquem els ulls i aconseguim quedar-nos adormits. Ens desperten uns crits. Són els vigilants. Ens busquen i ens hem d'amagar.
De pressa, veniu cap aquí,
xiuxiueja la nostra mare. Correm sense parar fins que, de sobte, un home, a qui no hem vist mai abans, apareix del no-res. Ens diu que ens ajudarà. La mare li dona uns quants diners i ell ens porta fins a l'altra banda del mur. És fosc i, per sort, ningú no ens veu.
El nostre viatge encara no ha acabat,
ens explica la mare.
Encara ens queda creuar el mar infinit que s'allargassa davant dels nostres ulls.
Com ens ho farem? Hem pujat a una barca plena de gent. No hi cap ni una agulla i no para de ploure. Però el temps passa mentre expliquem històries. Contes de monstres terribles i perillosos que s'amaguen en aigües profundes sota el nostre vaixell, preparats per engolir-nos si naufraguem. La barca es balanceja mentre les ones es fan més i més grans. Sembla que el mar mai no s'acabi. I aleshores inventem noves històries. Històries sobre la terra cap a on anem, on hi ha grans boscos verds, plens de fades que dansen i ens regalen encanteris per acabar la guerra. A trenc d'alba, veiem terra per primera vegada en molts dies. La nostra barca s'apropa en silenci a la riba. La mare ens diu que tenim molta sort d'estar tots junts encara. Ja hem arribat a un lloc segur? Li hem preguntat.
Ja falta poc,
contesta amb un somriure cansat. Continuem el viatge molts més dies i moltes més nits. Passem moltes altres fronteres. I des del tren miro cap amunt i contemplo els ocells. Sembla que ens segueixin. Ells emigren com nosaltres. El seu viatge, com el nostre, és molt llarg, però ells no han de creuar cap frontera. Desitjo que, com aquests ocells, un dia nosaltres també trobem una nova llar. Un lloc on viure en pau i començar de nou la nostra història. Aquest llibre explora amb una gran sensibilitat les difícils decisions que pren una família en abandonar la seva llar per escapar del caos i de la tragèdia. La resistència de l'esperit humà davant l'adversitat i el meravellós poder de l'esperança. El viatge. De Francesc Casana, de l'editorial La Petita Impedimenta. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Ara us explicaré un conte que estic ben segur que agradarà també als vostres pares. Temps era temps, hi havia un rei que tenia 3 fills i que els volia donar una educació d'allò més bona. Crida els seus savis i els diu: savis, fóreu vosaltres capaços d'esprem el vostre cervell i, com aquell qui cou una carn d'olla, coure'm tot el seny i tota la saviesa del món en un sol llibre. Jo, deia el rei, aleshores el donaria als meus fills i els diria: apa, preneu-lo, traieu-li en el suc. els savis van anar cap a les cambres de treball. Van esmerçar-hi un any, i al cap d'un any tornen amb una muntanya de petracols així de grossa. Un volum que semblava talment el diccionari de Pompeu Fabra, gros, finament enquadernat amb unes tapes d'or. Diu, majestat, aquí teniu el llibre que ens demanàveu. El rei se'l mira, passa fulla. Bravo, us felicito, ni més ni menys que el que volia. Veig que no heu perdut pas el temps. S'adreça cap als seus fills i els diu, apa, preneu-lo, traieu-li el suc. Aleshores el rei va quedar tan content que va preguntant als savis, fóreu vosaltres capaços d'esprem el vostre cervell i resumir-me el seny i la saviesa en una sola frase? Ah, aquesta vegada els savis saberuts van tornar cap a les cambres de treball i van esmerçar-hi 5 anys, tal com sona. Van tornar tots fets una pallaringa. Fins i tot duien ulleres, la vista se'ls havia ennuvolat, tant escorcollar, tant remenar llibres. Diu, majestat, hem trobat la frase que ens demanàveu. El rei diu, ah, i quina és la frase? La frase és, diuen els savis, els homes i les dones d'aquest planeta ens aguantem per un fil. Ja tenien raó, oi? El rei deuria estar més ensupit que un mussol. Desvagat, desenfeinat, sense feina, i el temps se li feia llarg i va pensar, per omplir una mica el temps, els preguntaré una cosa ben difícil. Fóreu vosaltres capaços de resumir-me el seny i la saviesa en un sol mot, en una sola paraula? Ah, aquesta vegada, pobres savis, van esmerçar-hi 10 anys, us ho imagineu. Tornen al cap de 10 anys, que venien gairebé tots geperuts, amb els cabells blancs com la neu. Evidentment, tots duien ulleres. Diu, majestat, hem trobat la paraula que ens demanàveu. El rei ja se n'havia oblidat el seu petit desig, havia passat tant de temps. Diu, ah, i quina era aquella petita paraula, aquell petit mot? Diu, majestat, la paraula és potser.
Això, amic meu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Avui arribo a l'escola, les cames tinc tremolant, i això no mola, entro i dic hola, ni uns que ja s'estan burlant. La penya que no s'entera, el profe no n'és conscient, tot sol m'espera a la carretera, l'angoixa enmig de la gent. Mama, em sento sol, com un mussol, si corro lent sóc un cargol, si marco gol, colleja el vol, fins al passo del futbol. I em diuen que torni al bressol, em quedo trist sense consol, crec que viatja perdré el control. Vols riure de mi? Podem parlar-ho. No em ve de gust? Has d'aguantar-ho. Tu vols que jo passi a parlar-ho? Jo dic stop, tu ja paro. Ja paro. Ja paro. Ai, vols posar-te la meva pell? No és fàcil quan et sents el rei. Però els d'aquí baix sí que ens importa i deixarem ben morta de falta de respecte. Podries estar fent surfing, pudding, trekking, pudding, piercing, cutting, wetting, bungee, camping, però en tot cas deixa d'estar fent bullying. Fins i tot bullying, feeling, feeling, beijing, eating, shopping, coaching, all my loving, però no et dediquis al bullying. I en el tema de les bromes, són molt bones, però potser no tan adones que podries fer riure totes les persones. Uns són gordos, unes altres són molt mones. Voltes i voltes, al mateix sembles un microones.
Anem a mirar-nos al mirall, gallina i gall, que no hi ha superhomes. Per molt que et passis al raspall, a tots ens fa tan plomes. No hi ha cors de metall, podem tenir males estones, però podem tenir moments guai, ja vas pillant les ones.
Ja pots baixar l'arma,
jo vaig desarmat. Millores el karma i estem relaxats. Tot el que tu llences és el que rebràs. Tu dius el que penses, doncs pensa en quan m'abraçaràs.
Ja no ens farem els morts, que tots junts serem més forts. Ara mirem el problema i no girem la vista enlloc. Deixa en pau el meu amic, de l'insult ja no m'enric. Ara només el que setja serà el raro, serà el fric.
Podries estar fent surfing, footing, trekking, pudding, piercing, cardi, wedding, punching, gumming, però en tot cas deixa d'estar fent bullying. Fins i tot chilling, casting, running, mapping, jumping, chaplin, missing, all my loving, però no et dediquis al bullying.
Pots posar-te la meva pell, no és fàcil quan et sents el rei. Però els d'aquí baix sí que ens importa, i deixarem ben morta la falta de respecte. Pots posar-te la meva pell, no és fàcil quan et sents el rei.
L'Hora del Conte, al 91.5 FM.
Ho sabeu congelar?
Tinc un sac ple de petons i grons, balons i olles.
Tinc un sac ple de racons, de rimes i cançons.
Tinc un sac ple d'elefants, girafes i cassoles.
Tinc un sac ple de raons, culleres, llocs i avions.
No és un sac qualsevol, no és de seda ni llençol. No té telemòbil ni despertador. No té armes ni diners, no té bales ni canons. Que el meu sac té 13 llunes i dos sols. Que el meu sac té 13 llunes i dos sols.
Tinc un sac ple de pilotes, nines i floretes.
Tinc un sac ple de mitjons, bruixetes i bufons.
Tinc un sac ple de mitjons, bruixetes i bufons.
Tinc un sac ple de mussols, joguines i galetes.
Tinc un sac ple de papers i rodes de camions.
No és un sac qualsevol, no és de seda ni llençol. No té telemòbil ni despertador. No té telemòbil ni despertador. No té armes ni diners, no té bales ni canons. Però el meu sac té 13 llunes i dos sols.
Bombolles, pops i bicicletes.
Tinc un sac ple de bombolles, pops i bicicletes.
Tinc un sac ple de dibuixos, núvols i il·lusions.
Tinc un sac ple de disfresses, contes i maletes.
Tinc un sac ple de dofins, coixins i flotadors.
No és un sac qualsevol, no és de seda ni llençol. No té telemòbil ni despertador. No té telemòbil ni despertador. No té armes ni diners, no té bales ni canons. Però el meu sac té 13 llunes i dos sols.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Frederic. Al voltant del prat on pasturaven les vaques i trotaven els cavalls, hi havia un vell mur fet de pedres. En aquell mur, no gaire lluny de l'estable i del graner, hi tenia la seva llar una família de ratolins xerraires. Però com que els grangers se n'havien anat, l'estable estava abandonat i el graner era buit. I com que l'hivern no era gaire lluny, els ratolins començaren a recollir blat de moro, nous, blat i palla. Tots treballaven nit i dia. Tots, menys en Frederic.
Frederic, i tu per què no treballes?
Li va preguntar un company ratolí.
Recullo raig de sol per als freds i foscos dies de l'hivern.
I quan van veure en Frederic assegut, mirant fixament al prat, li van dir...
I ara, Frederic, recullo colors per l'hivern gris.
Va contestar simplement en Frederic. Una vegada que en Frederic semblava que estava mig adormit, li van retraure.
Què somies, Frederic?
Oh, no. Recullo paraules pels dies d'hivern, que n'hi ha molts i són llargs. I ens quedarem sense res a dir.
Van arribar els dies d'hivern i, en caure les primeres neus, els cinc ratolins es van ficar dins el seu amagatall entre les pedres del mur. Al principi hi havia molt de menjar i els ratolins explicaven històries de guineus ximples i de gats babaus. Feien una família feliç. Però de mica en mica van haver arrossegat gairebé totes les nous. La palla s'havia acabat i el blat de moro era només un record. Feia fred i ningú no tenia ganes de parlar. Llavors van recordar allò que en Frederic els havia dit sobre els raigs de sol, els colors i les paraules.
Què n'hi ha de les teves provisions?
Li van preguntar.
Tanqueu els ulls,
va dir en Frederic mentre s'enfilava en una gran pedra.
Ara us envio el raig de sol. Sentiu com la seva llum daurada?
I a mesura que en Frederic anava parlant del sol, els quatre ratolins tornaven a sentir-ne l'escalfor. Era la veu d'en Frederic? Era màgia?
I de colors? Què n'hi ha, Frederic?
Li van preguntar neguitosos.
Tanqueu els ulls una altra vegada.
I quan els parlà de les vinques blaves, de les fulles verdes dels esbarzers florits, de les roselles vermelles al mig del blat groc, van veure els colors tan clarament com si els tinguessin pintats a la seva imaginació.
I les paraules, Frederic?
En Frederic s'aclarí la gola, esperà un moment i després, com si estigués dalt d'un escenari, digué...
Qui escampa els blocs de neu? Qui fon el glaç? Qui fa sortir el mal temps? Qui el fa canviar? Qui es guarda el brot del trèvol cada juny? Qui ens encén la lluna al cel ben lluny? Quatre ratolins que dalt del cel fan un joc. Quatre ratolins com vosaltres i com jo. Primer en ratolí primavera, que rega les flors. Després el ratolí de l'estiu, que els dona colors. Bolets i castanyes s'endú el ratolí de tardor. L'hivern ve al darrere, portant-nos el fred glaçador. No és una sort tenir un any amb quatre estacions? Una menys o una més, ens podríem buscar raons.
Quan en Frederic hagué acabat, tots van aplaudir.
Però, Frederic!
Li van dir.
Tu ets un poeta!
En Frederic es va posar vermell, va fer una reverència i tímidament va dir...
Ja ho sé.
Frederic, de Leo Leoni, de l'editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis.
Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Qui vol venir al parc de les feres, tota l'escola en pes hi anirà. Micos i mones de tota mena salten i brinquen sense parar. Tot elegant l'amiga girafa com una dama ens ve saludar. Sempre en remull el vell hipopòtam, obre la boca com un calaix. Al parc de les feres tota l'escola en pes hi anirà. Micos i mones de tota mena salten i brinquen sense parar. Tot elegant l'amiga girafa com una dama ens ve saludar. Sempre en remull el vell hipopòtam, obre la boca com un calaix.
L'hora del conte, al 91.5 FM. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Les tres reines d'Orient. La història va anar més o menys així. A Orient hi havia tres reialmes petits i veïns. Els tres reis eren savis, mags i amics, i les tres reines eren amigues, eixerides i generoses. Tot hauria anat com una seda si no fos perquè aquells tres matrimonis no tenien fills, i això els entristia una cosa de no dir. El rei blanc, el rei ros i el rei negre, quan es feia fosc i es posaven tristos pel fet de no tenir hereu ni pubilla, pujaven al terrat del seu palau per esvergir les penes. Es distreien mirant els estels. Vés a saber què hi buscaven. Una nit de cop i volta, la reina blanca va sentir el seu home cridar.
Criats! Patxes! Correu! Afanyeu-vos! Marxem!
I el seguici va sortir tan a correcuita de palau que la reina blanca no va tenir temps ni de posar-li la bufanda al rei.
On deuen anar?
Va estranyar-se la reina. La reina blanca va trucar a la seva veïna, la reina rossa, i li va preguntar si el seu home, el rei Melcior, era allí.
No, noia,
va respondre-li la reina rossa.
Aquí no hi ha ni el teu home ni el meu Gaspar, que aquesta nit s'estava al terrat, com sempre, i no sé què li ha agafat, que ha sortit esperitat, ni temps he tingut de fer-li una abraçada.
Aleshores, la reina blanca va telefonar a l'altra veïna, la reina negra, i li va fer la mateixa pregunta.
Què és a casa teva, el meu home?
No,
va respondre-li la reina negra.
El meu reiet, en Baltasar, també estava mirant-se les estrelles, com sempre, i no sé pas què deu haver vist, que ha sortit rabent amb tots els criats i camells. Ni temps hi ha hagut de fer-li un petó.
Les tres reines estaven ben estranyades. No els quedava més remei que esperar la tornada dels seus homes per saber què havia passat i on havien anat els tres reis. I van haver d'esperar 15 dies ben bons. No va ser fins dues setmanes després que els van veure tornar assedegats, bruts i polsosos, però amb una cara de Pasqües que feia bo de veure. Les tres reines els esperaven a la cruïlla que separava els tres reialmes, les tres amb les mans als malucs, amb el posat ferreny i un somriure de cascabells als ulls.
Es pot saber on éreu tots tres?
Ah, si ho sabíeu.
Van sospirar els tres reis aixecant els ulls en l'aire, amb un record entendrit.
Doncs no, no ho sabem. I, de fet, ens agradaria molt saber-ho. Au, vinga, expliqueu-vos.
Primer, deixeu-vos dutxar-nos, menjar i beure. Hem passat moltes peripècies per tornar a casa.
Un cop nets, refets i clanxinats, el rei Melcior, el rei Gaspar i el rei Baltasar van començar a explicar-se.
Ve tu aquí, heu de saber i entendre,
va contar el rei Melcior,
que vam marxar a correcuita perquè aquella nit, com tantes d'altres, tots tres havien pujat al terrat per veure si alguna estranya conjunció dels astres ens podia indicar on, quan i com trobar un hereu, un nen o una nena. Tant se val.
I sí, sí, vam veure una estrella formidable i meravellosa,
va continuar el rei Gaspar,
amb una cua d'estels al darrere, indicant-nos que cap a la banda de Betlem hi havia nascut un infant que, sense ser ben bé el nostre, podia ser i seria com si ho fos.
Aleshores, és clar, vam córrer a comprovar si el que anunciava aquell estel amb cua era veritat o no,
va concloure el rei Baltasar.
I què vau fer, aleshores?
Va preguntar la reina Blanca.
Nosaltres? Allà mateix el van proclamar príncep hereu dels reialmes dels blancs, els grocs i els negres alhora.
Això vareu fer, i res més?
Es va sorprendre la reina rossa.
Ja ho crec que sí. Ens vam agenollar, cerimoniosament, davant seu, com hereu i senyor nostre que era.
I no vareu oferir-li res a aquella criatura?
Va indagar la reina negra.
Ja ho crec. Duiem els camells carregats del bo i millor. Li vam fer uns presents dignes d'un monarca. Or, encens i mirra.
Les tres reines van fer un bot de la cadira quan van sentir allò.
Ai, ai, ai! Quina mena de mag sou, vosaltres! Tan savis i tan pastetes! A qui se li acut regalar això a un infant?
Els tres reis van fer uns ulls com unes taronges. Tan contents que venien, i ara resulta que havien fet un disbarat.
Doncs què hauríem hagut de fer?
Aleshores, la reina blanca, la reina rossa i la reina negra, d'allò més decidides, van començar a fer la llista d'allò que hauria calgut fer i no havien fet.
El primer que hauria convingut és deixar de banda les vostres pesades cerimònies de reialmes i de prínceps hereus. Als infants petits tant se'ls dona de l'or, l'encens, la mirra i la corona. Ni saben què és ni per a què serveix això. I encara prendrien mal si s'ho empassaven. Si tan nuet estava aquell nadó, més servei li haurien fet uns bolquers o uns peucs o un llitet, una flassada i un pijama calentó.
Ara bé, el que els fa il·lusió de debò a les criatures de totes les mides, colors i edats són les joguines, cavallets de cartró, nines, peluixos, microscopis, calidoscopis, jocs d'ordinador, disfresses, trencaclosques, trens elèctrics, cotxes i vaixells pirates.
Oh!
Van compunyir-se els tres reis.
L'hem ben esguerrada, nois.
I ara què hi podem fer?
La reina blanca, la reina rossa i la reina negra es van agafar per les espatlles fent pinya i van estar una estona xiu-xiuejant entre elles. Després van proclamar.
Ja tenim la solució! Ja sabem què cal fer! No sou savis? No sou mags? No ho endevineu? Què podríeu fer perquè tots els nens i les nenes del món, ja siguin blancs, grocs, negres, verds o vermells, sabessin que els estimeu com si fossin fills nostres? I us miressin i esperessin almenys un cop a l'any amb l'alegria i l'afecte i la confiança que hi havia als ulls d'aquell nadó de Betlem?
El rei blanc, el rei ros i el rei negre es van agafar per les espatlles fent pinya i van estar una bona estona secretejant entre ells. Després van proclamar.
Completament d'acord! Per a què el voldríem, un príncep hereu? Si podem estimar tots els infants d'aquest món com si fossin fills nostres de bo de bo. Ja sabem què cal fer i com ho podem fer. Que per alguna cosa som savis i mags d'Orient. Cada any, tots els nens i nenes del món, siguin del color que siguin i tinguin l'edat que tinguin, poden esperar la nostra reial visita, ja que des d'ara els prometem que vindrem carregats de regals de bo, sobretot de joguines, i una mica de carbó, esclar, per aquells que hagin fet algun disbarat tan gros com el que hem fet nosaltres aquest any. Així ho prometem i proclamem i que consti en acta, amb data d'avui mateix, 6 de gener.
La reina blanca, la reina rossa i la reina negra van somriure entendrides i enriolades. Van abraçar els seus reiets amb una besada molt poc monàrquica i amb l'ajut dels seus patges es van apressar a organitzar la feina que hi havia en aquells tres petits reialmes d'Orient. Des d'aleshores endavant, si calia que cada 6 de gener cada infant rebés una joguina, si més no. Com així ha estat d'aleshores ençà, perquè la promesa d'aquells tres reis d'Orient fa anys i panys que es compleix puntualment. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Les tres reines d'Orient, de Teresa Duran. Editorial La Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
És carnaval.
música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La princesa, els llibres i el drac. La llegenda de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi, la Lola i el Toni van anar a veure la seva àvia, que estava malalta.
Àvia, ens llegeixes un conte?
Van demanar els nens.
És clar que sí. Us llegiré la llegenda de la princesa, el cavaller i el drac,
va respondre l'àvia.
No, àvia, que la princesa és molt cursi,
es va queixar la nena.
I el cavaller, un sobradet, i el drac, un antipàtic,
es va queixar el nen.
Ja veureu com el meu conte us agradarà.
I la Lola i el Toni, encuriosits, van escoltar atentament.
Hi havia una vegada un reialme on regnava un rei molt mandrós. Però a ningú li importava que el rei no treballés. Només la princesa, la seva filla, que de tant en tant li deia...
Pare, estic governant en lloc de dormir, menjar i beure.
Però el rei no li feia ni cas.
Quan s'havia de fer feina, els consellers del rei acudien a la princesa. Ella els escoltava, llegia, rumiava i parlava amb tothom abans de prendre una decisió. Era una governanta justa i sàvia i tothom l'estimava molt. Un dia... Un drac feroge va aparèixer al bosc i es va cruspir tot un ramat de xais. I els pastors van acudir espantats a demanar ajut a la princesa.
Salveu-nos del drac, princesa, salveu-nos!
La princesa va consultar un munt de llibres de la biblioteca del castell. Els llibres explicaven que els dracs eren uns éssers terribles, molt difícils de vèncer. L'única persona que ho havia aconseguit era un misteriós cavaller anomenat Jordi. La princesa va enviar missatgers arreu del món a la recerca del cavaller misteriós. I mentre no el trobaven amb el tresor del rei, va comprar tots els ramats de vaques, xais i cabres i els va oferir al drac perquè no ataqués a ningú.
Quan ja no quedava ni un sol animal viu en tot el reialme, els consellers es van desesperar.
Què farem?
No en sabem res dels missatgers i el drac ens atacarà si no li donem menjar.
La princesa va rumiar i llegir i encara va rumiar més fins que va trobar una solució.
Farem un sorteig i a qui li toqui servirà d'aliment per al drac. I el rei i jo també participarem en aquest sorteig.
La gent ho va trobar una mesura molt trista, però justa, i van estar d'acord. Aquell mateix dia es va fer el primer sorteig i la persona escollida fou la princesa. El rei s'hi va negar.
Prou! Ara mano jo! Et prohibeixo que hi vagis!
Va cridar el rei.
Pare, sóc igual d'important que tu i que tothom,
va contestar ella. I la princesa va marxar del castell. La princesa estava morta de por, però així i tot va caminar amb pas ferm cap al bosc. El drac li va sortir a l'encontre i la princesa el va mirar als ulls. Aleshores, va treure una espasa de sota el vestit. Abans de morir, provaria de vèncer el drac. El drac va obrir la boca per llançar una flamarada a la princesa. Però de sobte, una llança va creuar el cel i es va clavar a la gola de la bèstia, que va morir a l'instant.
princesa es va tombar, sorpresa, i va descobrir un àrdid cavaller.
Sou vos el cavaller Jordi?
Va afirmar agraïda la princesa.
Princesa, el vostre coratge m'ha donat forces. Si m'ho permeteu, em posaré de nou en camí per ajudar a tothom que ho necessiti.
Després de dir aquelles paraules, el cavaller va pujar dalt del cavall i va marxar al galop. Llavors la princesa va adonar-se que de la sang del drac n'havia nascut un roser i va decretar que aquell dia, el 23 d'abril, seria el dia de les roses i també dels llibres, com a mostra d'agraïment per com li havien ajudat a trobar la solució. L'àvia va tancar el llibre.
Jo de gran vull governar o fer de cavallera,
va exclamar la Lola.
I tant que sí,
va dir l'àvia. El Toni li va donar un llibre i una rosa que li havien portat.
Visca la gent valenta,
va cridar l'àvia.
Visca!
Van cridar els nens. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.